Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Molt bon dia. Avui tenim aquí en Josep Torrent a la Bau. Bon amic, escriptor... Diu la Wikipedia... d'aquest senyor
no, no
que és la veritat, que va néixer a Bellcaire d'Empordà, que és un escriptor català, que va començar escrivint llibres per infants i joves, sovint amb component històric, que s'inspirava en la pròpia filla i que després va començar a fer i a escriure novel·les per adults, algunes novel·les policiaques. Ha estat premiat, va obtenir el 18è Premi Ferran Canyameres de novel·la el 2008 per La Mirora mata els dimarts, el 20è Premi Ferran Canyameres, de nou, de novel·la el 2010 per Detalls culinaris, el 27è Premi Ramon Muntaner el 2012 per De cara a tramuntana i el Premi Memorial Agustí Veí de novel·la negra de Tiana el 2014 per La sang és més dolça que la mel, i potser n'hi ha algun altre que hi podem sumar. I té coses, allò, uns quants llibres de literatura juvenil, alguns que estan en les llistes dels llegits als instituts, sí o no?
Sí, sí, sí.
Ah, perquè els índexs que després donen les editorials, dient aquests es venen o no es venen, se sap. I de literatura adulta escric coses molt diferents. No només novel·la negra, que és potser pel que més se'l coneix, sinó petits contes, contes mínims, Fum, pedres i miralls, els detalls culinaris ja l'hem dita, els soldadets de plom, que és una de les últimes editades el 2016, o 996,
sí, sí.
Editada també el 2016 per Al revés. A més, ha fet de guionista de pel·lícula, d'una pel·lícula mitjaval, 1212, l'any de la croada. Ha participat en una pel·lícula amb un paper petitó, petitó, però una pel·lícula que va aconseguir molt de rebombori, Estiu, de 1993. Busqueu-lo, sí. Anar a la pel·li, a veure si el reconegueu. Bé, gràcies per ser-hi.
Només faltaria, gràcies a vosaltres.
Com voldries que et reconegués la gent que t'importa? Com l'escriptor, com l'expolicia local... Com l'animador de tallers, com el docent o com tot alhora?
Cadascú que em recordi com vulgui. A mi m'és igual.
A tu t'és igual.
Sí.
I com es combina la feina aquesta de la seguretat amb l'escriptura?
Bueno, és complicat, com gairebé tots els que ens dediquem per afició a coses artístiques, és una afició que d'alguna manera amb el pas del temps s'acaba convertint en una segona feina entre cometes, que al principi doncs escrivia els vespres, els caps de setmana, i més endavant, els últims 10 anys, he decidit treballar menys i cobrar menys per tenir més temps per escriure. I bueno, durant anys això, m'he dedicat els dilluns i els divendres força a escriure.
O sigui, dilluns i divendres és el dia de tancar-se amb un mateix...
Ah, això mateix.
I documentar-se, perquè la feina d'escriure... Com és la feina d'escriure?
Bueno, suposo que cada escriptor té la seva tècnica, la seva manera.
La teva?
He anat canviant, també. De passar la primera novel·la, començar a escriure a raig sense saber ni com acabaria, a cada vegada dedicar més temps a estructurar i a documentar-me. Últimament gairebé dedico més temps a documentar-me i a estructurar que a escriure, perquè si dedico molt de temps a estructurar, després a l'hora d'escriure és com si hagués vist la pel·lícula diverses vegades i avanço molt més ràpid, tot i que acabes eliminant escenes o capítols, afegint-ne de nous i tal, però Jo, si puc, escric, ja dic, després d'estructurar-ho molt, els de matins fins a migdia. Segueixo un dels consells de l'Stephen King, que es procura no escriure més de 2.000 paraules diàries, perquè encara que el que no s'hi ha dedicat li costi de creure-s'ho, escriure cansa.
Sí que cansa, sí, gasta sucre.
Exacte.
Molt de sucre al cervell, diuen.
Bueno, alguna vegada que he hagut d'acabar alguna cosa i he escrit de matí tarda fins al vespre, acabes gairebé esgotat.
Sí, que no saps quina hora toques.
Exacte, tot i passant-ho bé, és curiós, però...
I del món literari, d'allò de les patums i de les capelles i capelletes, què en penses? T'hi bellugues? Et mantens al marge? I entres i en surts?
No, procuro...
no en formes part? Com va això?
No, no en formo part, procuro mantenir-me tant al marge com puc de les capelles i capelletes que a veure les ailes. I jo vaig a la meva. Escric el que em ve de gust... ho presentava a premis, ara últimament no presento a premis. I
sí, de fet, l'últim que tinc constància, i no sé si merro, si n'hi ha algun altre posterior, és l'Agustí Veí, no? De Tiana, el 2014.
Sí, exacte, el 2014.
El de la sang és més dolça que la mel.
Ah, això mateix. I, bueno, escric, intento presentar el que he escrit a algun editorial, el que passa que, encara que tingui obra publicada i algun premi, com has esmentat, sóc un desconegut, no surto a la tele, i costa molt que les editorials se't vulguin llegir.
Això és molt curiós, perquè estem en un moment en què realment es publica molt.
Sí.
Molt. Sí. Tant que les llibreries van molt desbordades a l'hora de fer tria.
Sí, el que passa que es publica tant que com que ets un desconegut, quan la distribuïdora va a la llibreria i li presenta tot el que ha tret aquell mes a les editorials que porta, com que ets un desconegut, les llibreries no t'agafen els teus llibres. I si no arribes a les llibreries...
sí, malament rai.
No vens, no vens.
Malament
no vens.
Rai.
No, les grans editorials... Bueno, fins i tot editorials que m'han publicat i em coneixen han tardat fins un any, insistint-los a cada 3 mesos, a donar resposta de si els interessava o no els interessava el que els havia presentat. Quan, bueno, quan alguns editors et diuen que llegint les 2 primeres pàgines ja saben si els interessa o no els interessa. I no, és, costa molt.
Difícil, sí, sí. Aquest mercat... una mica de calaf, que és el món editorial. Per què literatura per joves?
Bueno, perquè jo l'any 92 tenia 36 anys, la meva filla Laura en tenia 10, no havia escrit mai de la vida res i vaig agafar un calentón després de llegir El Senyor dels Anells i vaig decidir que li faria un conte que es diria El príncep de Vilamaniscle, perquè era el personatge que m'havia inventat jo quan ella tenia 3-4 anyets i li explicava contes. I me'ls inventava sobre la marxa mentre els explicava, i com que no escrivia no em vaig escriure mai cap. Bueno, eren...
històries per anar a dormir.
Històries per passar-s'ho bé, per fer-la riure i per entretenir-la, no? I després vaig voler reprendre aquest personatge, aquest príncep de Vilamaniscle, i la vaig estar escrivint des dels Jocs Olímpics, llavors vivia a Barcelona. Quan van començar els Jocs Olímpics la vaig començar a escriure i li vaig regalar per Nadal, enquadernada, com a exemplar únic al món que és. I aquí es havia d'acabar la cosa, però parents i amics que s'ho van llegir em van dir que estava molt bé, em van engrescar i em van animar que la presentés a algun lloc. La vaig presentar amb un premi literari, no vaig guanyar, però vaig anar a parlar amb en Josep Gorris, que era un membre del tribunal, un escriptor de l'infantil i juvenil de Terrassa, que té molta obra publicada, i em va dir, bueno, que no estava malament, però que al final era precipitat i que es havia de treballar més. I a partir d'aquí, doncs, vaig anar a la Herder a Barcelona i vaig comprar els 3 llibres que vaig trobar de com aprendre a escriure, que ara n'hi ha grapats, però allò fa 25...
El 94 no.
No n'hi havia tants. I, bueno, vaig estudiar, vaig treballar la novel·la, com vaig saber, la vaig presentar al Vaixell de Vapor i, per gran sorpresa meva, me la van publicar. Va ser un Vaixell de Vapor vermell que va estar com 10 anys al mercat, me'n van fer 5 edicions. I, bueno, a partir d'aquí, de que el Vaixell de Vapor publica el primer que has escrit, doncs van venir ganes de continuar escrivint i vaig començar a fer contes de dracs, que després van publicar amb el llibre Encara en queden, que és quan vaig entrar a Santillana. I després vaig voler fer una novel·la que la Laura fos la protagonista i va ser L'estranya desaparició de la Laura, que és l'únic llibre que em funciona, perquè fa, fa 20 anys que s'està reeditant i llegint als instituts d'arreu de Catalunya.
És molt curiós.
Sí.
Que després d'això que m'expliques, segueixis dient que ets un autor no conegut.
Esclar que no.
Sí. No. Resulta que hi ha un llibre que fa 20 anys que es edita i reedita i se llegeixen a les escoles només en català, perquè aquí veig que tens contes traduïts al curs, a l'occità, al bretó, també a l'euskera.
Sí, bueno, va ser una casualitat. La revista Mil Dimonis de Catalunya Nord va demanar si els hi podia passar algun conte i em sembla que en van publicar dos, i tenen quatre revistes germanes amb cors, occità, euskera i bretó, i em van traduir aquests dos contes. Però a part d'això no s'ha traduït res més meu, bueno, llevat dels microcontes, que també vaig fer una edició en anglès per presentar-me, per anar al seminari internacional a l'Argentina.
Explica'ns-ho, això. Com és que te'n vas anar a l'Argentina a un congrés internacional de microcontes? Veus com sigui?
Sí, bueno...
Algú et deu conèixer?
No. Els sud-americans en diuen minificció, d'aquests microcontes per adults, i cada dos anys organitzen un congrés internacional que en principi ha de ser un any a Europa i un any a Amèrica. I bueno, vaig decidir anar-hi. Jo havia publicat Fontpedres Miralls. L'editor havia dit que me'l traduiria al castellà, a l'hora de la veritat no me'l va traduir, i com va ser l'hora d'anar a aquest congrés, esclar, no hi podia anar amb un llibre en català, li vaig demanar permís per fer una mini edició en castellà i em va dir que ell tenia els drets. O sigui, ell tenia els drets perquè l'havia signat un contracte, per el qual no havia pagat ni 5, no? Però dic, no, si t'ho demano precisament perquè tu tens el dret, perquè em deixis fer una mini edició en castellà. I em va dir que ja me la faria ell. Anava passant el temps i no me la feia. Després em va dir que em faria una mini edició de baratillo per anar a un congrés internacional. Li vaig dir que gràcies, però que una mini edició de baratillo no. I vaig decidir que, com que no tenia els drets en anglès, el vaig fer traduir amb uns amics que es dediquen a traduir, que ella és americà i ella és de pare català, però nascuda a Amèrica, i me'l van traduir. Vaig fer una mini edició de 80 llibres en anglès i me'n vaig anar a Argentina i em vaig repartir, que d'alguna manera hi ha exemplars d'aquest llibre als cinc continents.
Coses curioses.
I allà vaig conèixer els grans mestres i els grans experts
en microcontes,
en minificció, gent de Mèxic, d'Argentina, de Xile, i bueno...
Home, aquí hi ha la base en part de la teva docència quan fas tallers, no? Quan expliques com escriure microcontes. Això també ho fas de tant en tant.
Sí, però no.
Cada cop menys.
Sí, ho vaig fer. Ho he fet alguna vegada, però no...
Cada cop menys.
No és el meu. Ho he fet a demanda. Però...
I una altra cosa de la teva escriptura és el paisatge, no? I l'entorn, el marc, l'Empordà, és l'espai. És una mica com la Toscana, o la Sicília, o la Barcelona, per segons quins altres autors, quan fan novel·la negra, que situen i tenen un personatge, un detectiu, un policia...
Exacte, vull dir...
Què és l'Empordà, aquest? És un personatge més, perquè a més ets dels que inclous persones o llocs i espais coneguts i que es poden reconèixer si ets del lloc.
Sí, a veure...
M'ho expliques, això?
A veure...
Perquè a les novel·les negres hi apareix.
Sí, a veure, a mi em costaria inventar-me un paisatge, un món, uns rius, uns mars, unes muntanyes, quan tinc entre'ls... Tal, i així és com, jo què sé, com els autors de Barcelona escriuen sobre Barcelona, els de Los Angeles o Nova York, sobre el que coneixen. És molt important escriure sobre el que coneixes i el lloc que coneixes. I bueno, des del Príncep de Vilamaniscle, des de la desaparició de Laura, que passen a Bellcaire, a l'Empordà, Comtat d'Empúries, quan he tirat més cap a juvenil amb tot lo medieval... A l'hora de fer novel·la per adults, això de fer novel·la per adults sempre he anat seguint les nenes. Vaig començar fent contes i novel·les per la Laura, després va néixer l'Aina, n'he fet per l'Aina, han crescut, m'he passat a literatura per adults i ara la Laura, com que ja té dues filles i un fill, ja he tornat a fer contes per mainadeta i l'últim a mitges amb la meva filla Laura. No?
O sigui que quatre mans, no està mal.
L'hem escrit conjuntament.
I això d'escriure amb altres, també ho has fet amb altra gent?
Sí, ara anava a dir, a quatre i a sis mans, que tu ja has posat les teves dues.
Sí, sí, però això no ho desvetllarem. No? Això, més endavant, més endavant.
Bueno.
L'últim projecte que tens, en tens algun, així a sobre la taula, se'n pot parlar?
No, sobre la taula no tinc res. Tinc una carpeta d'idees a l'ordinador. Fa poc he acabat d'escriure una novel·la molt llarga que amb un altre, amb un company de Girona, amb en Salvador Casas, que hem estat treballant dos anys i mig. I coincidint amb en Jaume Cabré i amb l'Alessandro Barico, quan acabes una novel·la llarga has de reposar. I fa uns mesos que no escric res.
Perquè has escrit una novel·la llarga?
Sí.
Està al forn o com? Està a l'editor o com ho tenim això?
Bueno,
quan busca D.
Vaig contactar amb una agent literària que diu que l'ha passat a diverses editorials i des de principis de novembre, o sigui que has d'esperar que d'aquí un mes o així comencin a respirar i vagin dient que no els interessa.
Sí, home, que els interessarà.
Si n'hi ha alguna
que... Està més pessimista.
No, pessimista no, realista. I si algun editorial li interessa, potser algun dia es publicarà. La gent literària hi té confiança i ella creu que tant literàriament com comercialment ha de funcionar i que s'hauria de publicar en català i castellà de cop.
Al mateix temps.
Seria fantàstic, perquè no ha passat mai.
Home, seria un ampliar mercat, no?
Exacte.
Ampliar mercat. I mira, ja arribem a les darreres preguntes, que sempre faig a tothom. Si vols explicar alguna cosa,
no,
sí, digues.
Bueno, la pregunta que m'has fet de l'Empordà i d'en Damià Sorrell, que no t'he acabat de contestar. Quan m'he passat a la novel·la policíaca, bueno, doncs m'hi he passat per allò que diuen els que hi entenen, escriu de lo que coneguis, i així t'estalvies de documentar-te. Doncs he creat un personatge que es diu Damià Sorrell, que va començar de caporal a investigació a Figueres, després va ser sergent, després ha sigut sotsinspector d'investigació de totes les comarques gironines i he fet unes novel·les policíaques ambientades doncs, a Figueres, a Roses, Cadaqués, Púbol...
L'Escala.
L'Escala, exacte. L'Escala,
l'Escala.
I tant que sí. Sí, esclar, bueno, l'última novel·la, 1996, precisament comença amb un mort que ha portat al mar...
Sí, una mica truculenta.
I ha rebotit contra les roques de l'Escala amb una llevantada.
Sí, sí. No, gent que després va menjar per aquí...
Sí, era un deute que tenia, perquè vaig presentar una novel·la aquí a l'Escala, a la llibreria... Com es diu?
A la Vitel·la?
A la Vitel·la, i algú del públic em va dir a veure quan fas una novel·la que passi alguna a l'Escala. Li vaig dir, la propera. I era un deute amb molt de gust.
Et van pillar.
Exacte.
Doncs hem parlat de tots els llibres que tu has escrit i com i per què, i dels que estan allà al calaix. Quins són els teus llibres de vida? Els llibres que penses que ningú s'hauria de perdre si tingués l'ocasió de llegir-los. Entens? A la millor no. A la millor em dius, sí, doncs no sé.
Sí i no. Mira, fa anys vaig descobrir John Steinbeck amb Els raïms de la ira i pràcticament he llegit tot el de John Steinbeck. He llegit tots els contes d'en Quim Monzó, d'en Pere Caldés. Després hi ha l'italià, el torinenc, l'Alessandro Barico, que és un personatge que és com la tònica, que o t'agrada molt o no t'agrada gens, i també he devorat tot el que ha escrit i trobo que escriu d'una manera fantàstica, amb un sentit de l'humor i una manera de fer i de dir que a mi m'al·lucina i m'impressiona.
Molt bé, doncs ens els apuntarem i en algun moment en farem recomanacions que fem per aquí.
Molt bé.
Ho acabem aquí. Moltes gràcies per
gràcies
haver vingut.
Gràcies a tu, només faltaria.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
A veure... Avui us portem unes quantes recomanacions de llibres per llegir, per passar bones estones, algunes horetes a la tarda, al dematí, a vora la platja o a casa. La primera, un llibre que es diu Records de la darrera carlinada. Hi ha gent que no sabrà què és la carlinada, doncs que vagi a buscar aquest llibre. És un llibre que es va publicar el 2014, ja fa uns anyets, però mireu, quan va esclatar la Tercera Guerra Carlina el 1872 fins al 1876, hi havia un jove olotí, en Marian Vayreda, fill d'una família de la petita noblesa rural, que es va incorporar a l'exèrcit carlí. Integrat en el cos de cavalleria, va arribar a formar part de l'estat major del general Savalls, un dels generals que hem de tenir a la memòria històrica d'aquest país. Durant prop de 3 anys va participar en accions destacades fins que va ser ferit en una mà. Al final de la guerra es va exiliar a França. 25 anys després, amb una mirada que al pas del temps havia tornat desenganyada cap als ideals de la joventut, Marian Vayreda, convertit en pintor i escriptor, va narrar els diversos episodis, entre caricaturescos i patètics, que va viure a la guerra. És un llibre molt subjectiu. És un dels llibres que ens proposa l'Avens Llibres. Aneu-lo a buscar a les llibreries, que encara li trobareu. I si no, cap a la biblioteca també. Un altre, això és novetat. En Rafael Ramis, 1880-1936, catalanista, republicà, socialista i maçó. Aquest és el títol del llibre que ha escrit en Joan Armenguer, és a dir, una biografia d'un polític important de Figueres, d'aquí al costat, Una mirada política des de l'època de Ramis fins a l'actualitat. Això és el que us porta aquest llibre editat per Calígraf, que podreu trobar a les llibreries des de ja mateix. Aneu-lo a buscar, és per passar allò unes quantes tardes a la vora del foc aprenent. I ara, per la gent menuda, els menuts de cada casa, hi ha un llibre divertit per endinsar-se a això de la lectura. És un llibre escrit per la Margaret May, amb il·lustracions d'en Quentin Blake i una traducció excel·lent de la Teresa Guillems. És El segrest de la bibliotecària, un llibre d'Editorial Viena. També aneu-lo a buscar a la llibreria, que us hi passareu estones, o llegint-lo als petits, o als ja no tan petits llegint-lo tots sols. I bé, fins aquí les recomanacions d'avui.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Mireu, avui al racó de la biblioteca us porto un llibre que no és pas d'aquells que a vegades dic, que va ser editat fa molts i molts anys. Aquest ha estat editat ara fa poquet, però val la pena que el busqueu. De fet, és editat ara, a l'octubre del 2018. Es diu Escriure, memòries d'un ofici. Per tant, és entre biografia i assaig. Qui l'escriu? Un autor que es deu sonar molt, Stephen King. Sí? Un mite. I és una traducció exquisida del Martí Sales. I la disfrutareu perquè és molt fresc. És com que estiguis sentint de debò en Stephen King parlant-te i explicant-te el per què de, i el com es va posar a escriure i quines són per ell les regles de l'escriptura. Aquells que us agrada llegir i en aquells que també us agrada escriure, val la pena d'anar-lo a cercar a la biblioteca que tingueu més propera. Ens expliquen aquell llibre que va començar, bé, que va rumiar i es va posar a escriure justament aquestes memòries d'un ofici, a partir d'una reflexió que li va fer l'Amy Tan, en el que una nit, mentre menjaven cuina xinesa abans d'un bolo, perquè ell forma part d'un grup que van crear llibreters, escriptors, un grup de rock, que bé, es fan les seves farres, parlaven de què els preguntaven quan anaven a fer presentacions. I l'Amy Tan va fer una pausa, es va rumiar la resposta i li va dir: escolta'm, ningú no pregunta mai pel llenguatge. I a partir d'aquí ell es va fer la pregunta: què tinc de rellevant a dir, què podria dir a partir d'això i el per què de l'escriptura. Segons Stephen King, i ara llegeixo, aquest llibre és curt perquè la majoria dels llibres sobre escriptura estan plens de disbarats. Els escriptors de narrativa, servidor inclòs, no entenen gaire el que fan, ni per què funciona quan és bo, ni per què no quan és dolent. Vaig pensar que com més curt fos el llibre, menys disbarats hi hauria. I això és cert i se li ha d'agrair, perquè a part de ser curt, és molt clar i al mateix temps és molt interessant. És d'aquells que llegiràs i subratllaràs moltes vegades. Quan es pregunta què és escriure o ens ho posa en un capítol, el primer que ens diu és telepatia. És clar, té gràcia si t'hi pares a pensar. La gent s'ha passat anys discutint si existia o no. Persones com en J.B. Ryan s'ha trencat la closca intentant trobar un procediment vàlid que la identifiqués i resulta que ho tenien davant dels nassos a tocar, com la carta robada de Poe. Totes les arts depenen de la telepatia en major o menor grau, però crec que escriure n'és la destil·lació més pura. I també ens dona una recomanació per a tots aquests que som lectors. Quan llegeixes prosa dolenta, aprens més clarament què és el que no has de fer. La bona literatura, d'altra banda, a l'aprenent d'escriptor li ensenya estil, agilitat narrativa, estructura argumental, creació de personatges versemblants i sinceritat. A l'escriptor novell, una novel·la com El raïm de la ira el pot desesperar i fer-li sentir aquella enveja de la de tota la vida. Encara que visqui mil anys, mai no seré capaç d'escriure res de tan bo. Però aquestes emocions també el poden esperonar, el poden empènyer a esforçar-s'hi més i a ser més ambiciós. Que el tombi una gran història ben escrita, que t'esclafi més aviat, és part de la formació imprescindible de tot escriptor. Com pots voler tombar algú amb la força de la teva escriptura, si no t'ha passat a tu abans? Llegim per experimentar la mediocritat i la merda pura, per poder-la reconèixer quan treuen el nas en la nostra escriptura i així poder-les evitar. També llegim per batre'ns amb els millors, amb els genials, per tenir idea d'on es pot arribar. I llegim per conèixer nous estils. Això ho deixa dit Stephen King a una delícia de llibre que es diu Escriure, memòries d'un ofici.